Avui, dia 28 d'abril, avui que fa un any d'aquell, del gran apagón que va aixecar les orelles. Sabeu que abans d'allò era tot com una mena de ciència-ficció i preguntàvem, ostres, us imagineu que hagués una apagada general? De fet, alguna novel·la de ciència-ficció ja tocava tot això, que a partir d'aquell moment ja no va ser tant de ciència-ficció. No, això és impossible, això no pot passar. Bé, el risc zero mai existeix absolutament o pràcticament en res a la vida. Bueno, hi ha una cosa que sí, hi ha un risc zero, és que tots morirem, tard o d'hora. Però tret d'això, d'aquest final biològic que ens espera a tots, doncs hi ha un què. I aquell dia 28, segurament, la pregunta que podem fer, què estaves fent tu en aquell moment? Doncs segurament teniu tots un pensament que estaves fent en aquell moment, com vas arribar a casa, on et va agafar. Això va ser una gran lliçó. Una gran lliçó des del punt de vista personal i de les administracions. Per exemple, en qüestions de plans d'evacuació del metro, què passa en aquell moment? Imagineu tots els convois que van quedar atrapats en els túnels i van haver de fer una evacuació per les vies. Doncs ara es posa tot en marxa. El subministrament d'aigua. Ara també l'Agència Catalana de l'Aigua ja posa en marxa un pla per, en cas de que passi una cosa així, doncs que es pugui mantenir el subministrament d'aigua. 400.000 abonats van patir una manca de subministrament d'aigua en aquell moment, etcètera, etcètera, etcètera. Una de les qüestions que també es va dir és tenim un kit d'emergències amb certes qüestions doncs, per prevenir, per fer, per tenir, per sortir del pas en unes mínimes hores. Clar, la gran pregunta és, això pot tornar a passar? Bé, ara, evidentment, tothom diu, no, això no pot tornar a passar perquè ara hi ha unes coses que no sé què. Bé, el risc zero mai està. Es pot minimitzar? Segurament. Pot tornar a passar? Hi ha alguna mínima possibilitat hi pot haver. No és catastrofista la qüestió. En parlem des del punt de vista de protecció civil, de què tenir, què no tenir, el kit digital, que es passen aquelles coses, quines lliçons s'han après des del punt de vista de protecció civil. En parlem amb la directora de protecció civil, la Imma Soler. Imma, bon dia, benvinguda, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Tu què feies en aquell dia, te'n recordes? Estaves de servei?
Sí, sempre ens en recordem, d'aquests moments d'inici d'una emergència d'aquestes destacables, com va ser aquesta. Jo estava aquí, estava al departament d'Interior i estàvem pendents del CECAT, no? I ja en el moment en què vam tenir aquestes trucades avisant-nos que hi havia aquesta manca de subministrament, doncs vam anar tots ja cap al CECAT per començar a dur a terme tota aquella coordinació que va caldre aquell dia.
És que va ser tota una crisi important. Com es reacciona en aquest... Perdona, comenci per aquí, perquè és curiós conèixer quan... perquè va ser una crisi important, una zona important de crisi, d'una manca total d'energia. Com es reacciona o com va reaccionar des de Protecció Civil en aquell moment quan vau ser conscients de la magnitud de l'apagada?
Bé, nosaltres en aquests casos el primer que hem de fer és detectar aquesta importància que té la situació, no? I adequar els plans que nosaltres tenim de protecció civil a la circumstància que tenim. Per exemple, nosaltres de seguida vam posar una alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya. Posar aquesta alerta significa que nosaltres avisem a tots els operatius, a tots els organismes, sobretot aquells dels que depenen elements vulnerables, que són els que poden rebre més danys aquesta situació, i tots aquests doncs, ja queden avisats, ja saben què és el que està succeint i comencem a treballar amb ells i amb tot el territori, doncs aquelles necessitats que puguin anar sorgint, sobretot això que comentem d'informació, també de valoració, de veure què cal, què està passant, qui li falta subministrament, qui li necessita energia, qui necessita, per exemple, carburant, i anar fent tot aquest seguiment per veure com aquelles necessitats que sorgeixin, com les solventem.
En aquell moment, no sé si ho recordes, què és el que més va preocupar en aquelles hores?
Bé, doncs sobretot això que comentes, les persones, per exemple, que quedaven atrapades amb ascensors, les persones que quedaven atrapades amb trens, que no podien continuar la seva marxa, doncs sàpiguer segur, per exemple, que els hospitals tenien un funcionament correcte, sàpiguer segur doncs, que tots aquells elements vulnerables, pensem, per exemple, doncs persones que utilitzen aparells de mèdics que poden necessitar-los, doncs tota aquesta situació que quedés ben recollida, que estiguessin emparats, no?, d'alguna manera pels serveis operatius, i és el que s'estava fent. El 112 rebia les trucades, els operatius seguien funcionant, seguien tenint el seu servei i la informació doncs, anava fluint de manera que a tot allò que vèiem intentàvem doncs, donar-hi resposta de la manera més eficient possible.
Clar, la pregunta que et faré ara per acabar de tancar el capítol passat de com es va reaccionar, clar, a mi La sensació és molt caòtica, o va ser molt caòtic perquè, clar, queda sense una qüestió bàsica, que és l'electricitat, no? En algun moment hi va haver por de perdre el control de la situació o es va perdre el control de la situació en algun moment?
Jo crec que no, perquè aquí, ja et comento, teníem totes les persones implicades en el Pla de Protecció Civil, fins i tot recordo que va haver-hi doncs, el president, va haver-hi també el conseller de Presidència, vam tenir la nostra consellera, vull dir que l'acompanyament de tots els representants polítics que com a comandants doncs, també portaven aquesta gestió va ser constant, no? I vam estar durant tot el dia, durant tota la nit fent aquest seguiment. També teníem un contacte permanent amb les empreses de telefonia, d'energia i també de telefonia, però bàsicament d'energia en un primer moment. Sí. I també aquesta informació ens anava molt bé perquè anàvem sapiguent com anava evolucionant la situació i anàvem veient com es podia anar recuperant, que tot això també, aquesta informació també et dona per veure una previsió del que pot anar succeint, no? I és tot això el que es anava valorant des d'aquí, des del CECAT.
Bé, a partir d'aquí, ara passem al capítol lliçons apreses i què fem davant de tot això, perquè, clar, des d'aquell moment, quines mesures concretes s'han pogut implementar des de llavors per intentar minimitzar si passa una altra vegada?
Des de llavors jo crec que el més important que hem fet ha sigut millorar molt amb l'aspecte de comunicacions i millorar molt també amb l'aspecte de previsió. Per què? Perquè, com tu bé dius, es poden fer, evidentment, moltes millores amb la tecnologia. I la tecnologia, sí, com sabem, avança, no perquè no s'hagin volgut fer abans, sinó perquè la tecnologia va avançant i ens va permetent també doncs, més aspectes de millora. Tot això es va fent. Però, tot i això, com tu bé explicaves, el risc zero no existeix mai. Allò que puguis tu assegurar que alguna cosa no succeirà en cap cas és impossible. No? I, per tant, doncs, hem d'estar preparats perquè això pugui tornar a succeir si és que es dona o es doni d'una altra manera. I per aquest motiu això ens porta a saber-nos a planificar millor, com a empresa, com a família, com a país, com a societat. Per què? Perquè una societat més preparada davant de qualsevol risc, que tingui més autosuficiència, que tingui més capacitat d'actuar per ella mateixa, doncs és una societat molt més resilient. Quan dic resilient vull dir que pot admetre més aquest risc i recuperar-se. I això és el que busquem.
D'aquí tot allò d'explicar, ostres, allò del kit d'emergències, no? Que també hi va haver molta informació de conspiranoia darrere d'aquest anunci que va fer la Unió Europea. No tenir un kit d'emergències, un kit d'emergències suposo que és una de les qüestions bàsiques que haurien de plantejar-nos.
Segur, perquè poden haver-hi molts riscos, i pensem, per exemple, doncs, en aquests, en els riscos tecnològics, pensem també en els riscos naturals, pots tenir un incendi forestal, per exemple, que et faci sortir de casa teva i que tinguis que desplaçar en un altre punt. Tot allò que necessitis els primers dies és important que ho puguis portar amb tu. Ens hi trobem moltes vegades, Per exemple, tenim un incendi forestal i la gent té que sortir del seu espai. Doncs, si una persona s'ha de prendre cada dia una medicació, el millor que pot fer és sortir de casa seva amb aquella medicació. Si se la deixa, si no la té, ja trobarem solucions. El Servei d'Emergències Mèdiques els ajudarà, el que faci falta. Però si ja ho portes amb tu, ja no cal, ja no tens aquesta preocupació. És un exemple només, no?
Entenc.
Però això ho hem de pensar. Hem de pensar-ho que si hem de sortir de casa, per exemple, doncs és bo portar això, la medicació, la documentació, tots aquells elements que puguem necessitar. Fins i tot doncs, algun diner amb efectiu, per si no podem utilitzar les targetes. Home, tot allò que ens permet aguantar unes hores. La Unió Europea parla de 72 hores, que és un marge de temps bo, perquè també amb aquesta actitud nostra com a societat també donem aquest marge perquè l'administració també pugui ordenar-se i també pugui iniciar totes les actuacions que té que fer. L'ajuda de tots alhora, home, ens ha de permetre que aquesta situació passi d'una manera millor.
I, per exemple, imaginem que això passa demà un altre cop, vale? Creus que a Catalunya estaríem més preparats davant de mantenir, per exemple, que els serveis prioritaris continuïn funcionant, la ciutadania, etcètera? Estaríem més preparats ara?
Sí, sí que estaríem més preparats, perquè aquestes millores que s'han fet de planificació amb les empreses, de previsió, de veure què pot passar i aquestes primeres hores o aquests primers temps, com els afrontaríem, jo crec que la majoria d'empreses i d'organismes han fet aquest replantejament. Molts han adequat els seus plans d'actuació, els seus plans de contingència, com si diguéssim, i tenen moltes. Ara, per exemple, explicaves doncs, el que ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua, el que han fet alguns organismes de transport, no? De tenir doncs, unes batalles bateries perquè les unitats puguin arribar fins a l'estació i d'aquesta manera la gent no quedi mig camí. Bueno, doncs tot això és fruit d'aquesta experiència i també d'aquest plantejament, eh? No cal haver-ho passat, sinó simplement assentar-te en una taula i fer un pla d'emergències i pensar què ens pot passar i què podem necessitar. Doncs tot allò que tinguem plantejat i que tinguem pensat ens ajudarà en aquell moment.
Carai, doncs Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions i fer memòria amb nosaltres d'aquell dia que queda tan en la memòria ja per sempre. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.